Ràdio Vilafranca.
Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa. Som dimarts 6 de maig de 2025. Com cada dia hi serem des d'ara fins a les 12, desplegats entre Canal 20, Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca. Des d'aquí, una salutació en nom de tot l'equip de part de Toni Olivella i Sílvia Delgado. I aquest dimarts gris i que amenaça pluja de nou, nosaltres us hem proposat aquests continguts. El primer, bàsic, saber quan i on plourà. La previsió meteorològica a càrrec del Marc Paredes. I a continuació saludem l'Òscar Cerdà, que ens porta les vinyetes, on avui ens apropa la figura d'un il·lustrador barceloní, el Pepe González, conegut per personatges molt i molt famosos com la Vampirella. A 9:45, primera cita de les tres diàries amb l'actualitat alt i baix penedesenca, el Flash. Divendres 2 de maig celebràvem el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar, el bullying. Nosaltres ens volem sumar a donar visibilitat a aquesta xacra, cada vegada més gran, ha portat un petit granet de sorra, i li dediquem el tema de la setmana. A partir de 9:45 i fins 10:45 hem reunit diferents veus, diferents perspectives per abordar aquesta qüestió. D'una banda tindrem la psicòloga sanitària Susana Arias. També hem convidat una representant de l'Associació Vilafranquina per prevenir l'assetjament en edat escolar. Som Perú, és la Maite Colomer. A les 10 donarem veu al professorat. D'una banda tindrem Nil Saldanya, cap d'estudis de l'Escola Rossend Montaner de Sant Pere Molanta, i de l'altra Toni Álvarez, mestre d'Educació Especial i editor del podcast Mal d'Escola. A 10:45 de nou destinem 5 minuts a actualitzar-nos, a saber què passa a les nostres comarques, al segon flash informatiu. Quan passin uns minuts de 9:45, ocupació i formació. Avui presentem el programa Treball als barris, que se centra en aquesta ocasió als barris vilafranquins de les Clotes i al centre. Ens en parlaran la Mercè Mercè i la Shahira Owali, tècniques del Servei d'Ocupació de Vilafranca, el Xavier Pellicer, oficial de pintura en aquest pla d'ocupació als barris, i el Xavier Lecegui, president de l'Associació Comercial Vilafranca Activa, que també hi col·labora. A les 11:06 entomem la tercera hora amb el Català al carrer. Avui ja reunim el duet habitual, Teresa Casanelles i Sílvia Catassús. Avui hi haurà concurs. La setmana passada no vam poder obrir línies perquè, com a conseqüència de l'apagada, l'endemà no ens funcionava la centraleta telefònica. Avui sí, i a més avui tenim doble premi, dos llibres que regalarem a tots aquells que truqueu i jugueu amb nosaltres al concurs, dos llibres infantils. A 11:45, última cita amb l'actualitat per saber com va acabant aquest dimarts. A l'Alt i al Baix Penedès serà el darrer flash informatiu d'actualitat penedesenca d'aquest matí. A 11:55 aproximadament, pantalles. Us portem les novetats de la petita pantalla i les estrenes seriòfiles d'aquesta setmana. I és dimarts, acabarem amb fake news.
temps.
No podem dir que va ser un dilluns passat per aigua, però sí que va fer 2-3 rams xulos, amb intensitat. Com seguirà la cosa? Marc Paredes, bon dia.
Bon dia, Sílvia. Arrenquem aquest dimarts, un dia que no farà net, després de les pluges, de les tempestes ben fortes que vam tenir ahir dilluns i que van afectar a molts punts de l'Alt Penedès. Doncs aquest dimarts arrenca novament amb algunes pluges dèbils que al llarg de tot el dia encara ens aniran afectant i encara ens mantenim en alerta per la possibilitat d'algun ruixats que podrien ser forts, en especial ara a primeres hores del matí i també de cara a la tarda. Seran pluges que s'aniran desplaçant, per tant, precaució, perquè, insistim, encara estem en alerta, en aquest cas moderada, per pluges que podrien superar els mil·límetres a menys de mitja hora, però la tendència serà que avui també tinguem força ullades de sol, en definitiva, un temps del tot primaveral, i temperatures que avui no baixaran gaire respecte les darreres hores. Serà, sobretot, a partir de demà, quan sí que notarem una forta refrescada. Aquests núvols impedeixen que l'ambient doncs sigui més baix, però, insisteixo, de cara a demà doncs la fresca s'imposa i haurem de recuperar, fins i tot en molts casos, la jaqueta gruixuda perquè les màximes doncs quedaran curtes i inferiors a aquests 20 graus de temperatura. Però serà especialment al matí quan notarem aquesta sensació de fresca força accentuada. Però demà aquestes precipitacions desapareixen, tindrem un cel molt més assolellat. Al principi de la jornada, moltes boires a causa de la presència de la humitat per les precipitacions de les darreres hores, i a partir de la tarda doncs encara mantindrem aquesta variabilitat, sol, núvols, alguns plugims que sobretot afectaran cap a les comarques del nord-est, aquí en principi no haurien d'arribar, i tendència de temperatures cap a la baixa. I de cara als propers dies, doncs, haurem d'estar pendents perquè el cel no farà net, mantindrem algunes precipitacions, però en conjunt seran ja molt més modestes i de cara al cap de setmana sembla que l'estabilitat s'imposarà. Això és tot. Bona setmana.
Ara, vinyetes, aquesta secció que ens serveix per descobrir el món del còmic, il·lustradors, dibuixants, personatges, línies i colors, amb l'il·lustrador i escriptor sadorninenc Òscar Cerdà, que ens espera a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez. Avui, per parlar-nos de Pepe González. Bon dia.
Molt bon dia. Doncs, com sempre, un cop al mes ens endinsem en el món del còmic i avui, tal com fem sempre, ens endinsem també en un gran dibuixant de còmic, il·lustrador. Segurament, si diem el seu nom, Pepe González, i molts dels nostres oients no el coneixeran, però potser sí que el coneixen per un dels seus còmics insígnia, Vampirella, del que parlarem segur avui, com sempre, amb l'Òscar Cerdà. Òscar, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, molt content avui de parlar d'aquest il·lustrador i dibuixant etern.
Com dèiem, pel nom, doncs potser ens passa una mica desapercebut, però jo quan fora de micros m'ensenyaves les pàgines allà, sí, i tant.
Sí, sí, no és un dibuixant excepcional que, de fet, es va dedicar amb això del dibuix purament per un tema crematístic, va ser una de les sortides que va tenir, i que, a més, estava dotat per tot el que feia, tot ho feia bé, segons paraules dels seus companys, com veurem ara a continuació, amb aquestes quatre pinzellades que farem d'aquest gran il·lustrador i gran dibuixant de còmic.
Mm-hmm. Doncs som-hi, si et sembla, ens hi posem.
Ens hi posem. Pepe, o José González, va néixer l'any 39 a Barcelona, en un barri humil, molt pobre, que poques opcions donava a la canalla, a la mainada. O sigui, bàsicament, o eres delinqüent, o com ell, et dediques amb el còmic, com va ser el seu cas. En aquella època, el còmic estava en ple creixement, però encara era vist com una forma d'entreteniment minoritari. D'això ja n'hem parlat en ocasions, aquest menysteniment del còmic amb moltes vegades, moltes èpoques, no? Va créixer, evidentment, amb una passió pel dibuix que va començar a cultivar la seva infància. Passava hores dibuixant els seus herois favorits del còmic i de les pel·lícules de l'època, no? El refugi de la canalla d'aquell moment. També va estar molt, molt influenciat per l'art i l'il·lustració dels grans mestres europeus i nord-americans del moment, com ara Hugo Pratt o Fran Frazetta, per posar un parell d'exemples, Aquesta influència reflectiria en el seu estil, que combinava elements de fantasia, erotisme i ciència-ficció, uns temes que estarien al cor de moltes de les seves obres futures. El Pepe va començar la seva carrera com a molts dibuixants a mitjans dels anys 60 i com molts altres de la seva generació, va començar a treballar per editorials europees. A l'any 56, l'editor Josep Tuteny, a l'aparador d'una sastreria, veu uns retrats de la Marilyn Monroe a carbó d'un jove Pepe González. Ràpidament, com que era un caçatalents al bo d'en Tuteny, el convida a unir-se a l'equip de Selecciones Ilustrades i ja el comença a derivar a publicacions fora també del territori, convertint-se en un especialista en dibuixar dones sexis i guapíssimes. De fet, tots els seus companys de Selecciones l'envejaven perquè cap tenia el talent d'ell per dibuixar les dones, no?, en aquell moment. D'aquella època primerenca destaquen publicacions romàntiques com Brigitte, Roses Blanques, entre d'altres per l'editorial Toray, perquè Tuteny, a més feia de gent. A part de Selecciones, derivava, com hem dit, amb els dibuixants a agències internacionals a fora i també a altres editorials de l'Agència Nacional. Tot i que el seu primer treball va ser més aviat tradicional, els seus dibuixos cada cop anaven evolucionant cap a un estil més detallat, expressiu i carregat d'emoció. Línies dures, les ombres fortes, que es van convertir en la seva senya d'identitat i van començar a aparèixer en els seus treballs més primerents, com deien, creant imatges vibrants i dinàmiques. Aquesta evolució artística va ser essencial per establir la seva identitat com a creador dins del panorama internacional. El salt definitiu cap a la fama de Pepe González, i ara arriba la famosa Vampirella, va arribar primer a principis dels anys 70, quan va començar a treballar per Warren Publishing, el segell Warren, en aquell moment una de les editorials més rellevants amb el món de còmics d'horror i de fantasia. El 72, el seu treball va quedar associat de manera indissociable amb la figura de Vampirella, el personatge creat per Forrest Jackerman i Trina Robbins, que va debutar a la revista Vampirella el 1969. La creació de Vampirella estava pensada per ser una heroïna gòtica, sexualment empoderada, un personatge que va captar l'atenció pel seu disseny atrevit. Anava amb una mena de biquini vermell que deixava pràcticament tot el seu cos nu, i que combinava la força d'una heroïna amb la sensualitat d'un antiheroi. Tanmateix, sota la supervisió de Pepe González, Vampirella va adquirir la icònica imatge que la va convertir en un dels personatges més emblemàtics dels còmics de terror. Terror-erotisme, Vull dir, perquè combinava això els arguments que, per altra banda, des del punt de vista personal, són fluixíssims. O sigui, els arguments no van acord amb el dibuix del Pepe, que és superlatiu, no? Des de la seva primera aparició a Vampirella, com et deia, la revista de Warren Publishing, González va redefinir l'aparença del personatge. Línies netes i dinàmiques acompanyades d'un gran domini de les ombres i els detalls. Bueno, ja ho has vist tu a les planxes que hem estat mirant del dibuixant. Van aportar una nova dimensió al personatge, transmetent una sensació de misteri, poder i erotisme. A més, les seves portades i pàgines interiors van destacar per la seva profunditat emocional i visual, fent que Vampirella esdevingués més que un simple personatge de còmic, convertint-se en un icònic de la cultura pop dels anys 70 i 80. La famosa cultura pop del moment, no? L'estil de Pepe per a Vampirella es caracteritza per l'ús de línies clares i precises, una paleta cromàtica rica i la creació d'ambientacions fosques i detallades pròpies del gènere gòtic del còmic, no? Va ser un artista que, com et deia, combinava la sensualitat amb el drama, la bellesa amb el perill, cosa que feia que els lectors es sentissin captivats per la complexitat de personatge i les històries que narrava. Els dibuixos de Pepe o de González para Vampirella no només van influir els lectors, sinó que van impactar molt amb altres artistes del gènere, sent considerat un dels mestres del còmic eròtic i de l'horror. De fet, després de deixar la sèrie, Warren no va trobar un substitut, un dibuixant per la sèrie, i va fer una davallada absoluta. És a dir, mira que havia bons artistes en el moment, però cap va aconseguir captar l'atenció del públic com ho havia fet Pepe amb el seu traç formidable, no? Tot i que la seva relació més estreta amb Vampirella és el seu treball més conegut, Pepe González va continuar contribuint a altres projectes dins el món del còmic. Va col·laborar en diverses editorials i va crear treballs per altres personatges emblemàtics, del còmic nord-americà i europeu. També va dedicar part del seu temps a fer il·lustracions per a portades a llibres i revistes, aquella faceta que tu destacaves d'il·lustrador, que potser és la que més em fascina a mi, eh? Consolidant la seva posició com un dels artistes més importants del còmic de fantasia i terror del seu moment. El seu talent i dedicació, no val a dir, van ser reconeguts amb diversos premis i distincions al món del còmic, tant a Espanya com a nivell internacional. Són molt conegudes les seves sèries de retrats d'actrius i actors de Hollywood, com ara Marilyn, sobretot per sobre de totes, Jimmy Dean, que ja sabem que va morir pràcticament en tres pel·lícules amb el seu pobre equipatge com a actor, però que van ser molt, molt, molt potents, o Humphrey Bogart, on desplegava un talent innat amb el llapis. Quan parlem de carbó, parlem també de llapis de grafit, eh? És a dir, és excepcional. Aconseguint uns retrats hiperrealistes, però amb uns trets molt personals. El dibuixant i amic seu, Carlos Jiménez, del que ja hem parlat amb un altre Vinyetes, i veritable fan del treball d'en Pepe, sempre diu, Pepe lo hacía todo bien. Després parlarem d'una faceta d'ell curiosa. Li va dedicar una biografia en forma de còmic, em sembla que de 4 volums, que duia per títol Pepe, i que avui els col·leccionistes busquen per la xarxa, perquè de moment està descatalogada. Imagina't quina poderosa influència va tenir que el Bodan Jiménez li va dedicar aquest homenatge un cop ell ens havia deixat. No? En paraules del company, el general Enric Torres, un gran també pintor i dibuixant de portades, deia d'ell: su tremenda habilidad al dibujar era solo una de sus facetas. Pepe tenía una memoria fotográfica como no había visto antes. Era capaz de reproducir cualquier cosa, ser humano, objeto o sonido, incluso años después de haberlo visto. Su reproducción era tan extraordinariamente precisa que casi daba escalofríos. I això ho deia un gran com és Enric, que de fet encara viu i està en actiu. A títol d'anècdota, el final d'en Pepe va ser una miqueta trist. Pepe González era, potser per la seva condició de gay, era un home que el que li encantava era la nit. Era anar als locals nocturns, vestir-se de dona, la jarana, la faràndula. El món de la faràndula és el que el fascinava. El còmic era un vehicle per aconseguir els diners i els gastava sense filtre. Era un tipus molt generós. Si algú dels companys li demanava diners, ell cap problema. I malauradament, al final de la seva vida, va morir en solitud, molt, molt, molt fotut a nivell de salut. Hi ha un parell de reportatges amb diverses veus per la xarxa que mostren aquest final que no se'l mereixia. I un deixarabrat en buidar el seu pis, no sé si era del Raval o d'una barriada humil de Barcelona, va llançar tots una sort d'originals, però originals, quan dic originals, dic cobertes, pintures d'ell, al contenidor de la brossa. Amb la gran fortuna que un aficionat al còmic i que va col·laborar amb aquests documentals al Pepe va aconseguir rescabalar part d'aquests originals que formaven part del llegat, no? Perquè sí que és veritat que a partir d'un moment els editors ja tornaven, evidentment, els originals amb els dibuixants, cosa que no passava al principi. Recordem Ibáñez, quan els editors tenien aquell poder de quedar-se la feina original, no? Però, malauradament, aquest final, que està molt ben mostrat amb aquest documental, no se'l mereixia un artista de la talla d'ell. Però són coses que passen i que resulten sorprenents, no?, en el cas d'un dibuixant d'aquest calibre, vaja.
Òscar, deixa'm apuntar una coseta que hem estat parlant fora de micros, perquè hem parlat de que combina en el seu còmic, veiem moltes combinacions. Una de les coses que combina i que a mi m'ha fascinat és l'hiperrealisme en aquestes vinyetes, aquest poder de canviar d'una vinyeta a l'altra. Em sembla fascinant.
I, de fet, innovador. Tens tota la raó, perquè Pepe era capaç de passar de la tinta seca, de la tinta xinesa, quan dic seca vull dir dura, passar de cop i volta amb una vinyeta feta a carbó, amb un tocat de llum hiperrealista. Es documentava, per descomptat, amb aquestes vinyetes, tenia una model, i sobretot amb l'època de Vampirella, però era brutal i innovador precisament aquesta fusió d'estils dins d'un còmic. Era una cosa sorprenent que després algun altre gran, com Fernando, Fernando Fernández, també va introduir, no?, diverses tècniques a dins d'un còmic. Llapis de color, tinta xinesa, aquarel·la... Per tant, eren dibuixants amb un estat d'evolució constant i són admirables i són únics, eh? Vull dir, la figura de Pepe González, jo ara recordant-la no trobo cap que se'l pugui... que se li pugui comparar amb aquest sentit, no? amb aquest grau d'hiperrealisme amb els seus retrats, per bo que avui hi ha molts artistes que gràcies a les xarxes estan mostrant les seves obres i déu-n'hi-do, eh? La nova fornada de gent que està sortint, que toca l'hiperrealisme d'una manera bàrbara. Però vaja, el de Pepe és formidable.
Un d'aquells tocats, eh, per la vareta màgica...
Tocats per la vareta màgica i que, sens dubte, aquest art innat que va tenir probablement el va lliurar d'acabar al carrer doncs, com un delinqüent. No? Una miqueta el que li va passar a François Truffaut al trobar, que era un pinxe de barri, no? Era un nano portat cap a la delinqüència, però que va acabar sent un dels directors de cine més influents de la Nouvelle Vague. No?
Òscar, abans d'acomiadar-nos i després d'haver parlat de Pepe González, venim d'un mes de Sant Jordi, molt atapeït, sí. On els escriptors, els il·lustradors, esteu super a tope.
Sí.
I a mi m'agradaria apuntar que el proper 29 d'abril presentes a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní el fullet Oriol i la catifa màgica. A 6:15 de la tarda és aquesta cita que ens fa especial il·lusió perquè presentes la teva última entrega del fullet Oriol i ho fas a casa.
Efectivament, al maig, per això. Hem apuntat a l'abril, al maig.
Al maig.
Tot això té que veure amb aquest mes de voràgine, de locura. Sí, no, com sempre serà un plaer presentar aquesta última, bueno, la última aventura del fullet a la biblio d'aquí de la vila, que sempre ens tracta la mar de bé. I sempre tenim bona acollida, no? Sempre tenim un escalf molt important del públic i hi ha ganes de que arribi el dia per amb la Núria presentar la nova aventura.
Com sempre, de la mà de la Núria Clemàs.
Efectivament,
comentes, que feu aquest tàndem genial.
Sí, des de fa forces anys, sempre que presentem una aventura, ja sigui a les biblioteques o a les llibreries del territori, és un plaer estar acompanyat per ella perquè les dues coses a mi no se'n donarien bé. És a dir, la part narrativa i el dibuix, a part de que seria tècnicament impossible, no tinc la gràcia, evidentment, de la Núria, que és una actriu fantàstica i que transmet amb els nens l'emoció del conte dibuixat i escrit.
De moment, com està sent l'acollida d'aquesta nova entrega del fullet d'Oriol? El que has anat veient, on l'has presentat i, sobretot, el dia de Sant Jordi, que entenc que vas signar molts llibres.
Déu-n'hi-do. Sant Jordi, com sempre, és un dia molt intens i, per el que puc anar veient, doncs, l'aventura té molt bona acollida. Perquè, a més, aquest tema d'Egipte, de les mòmies, els fascina amb els nens. No sé, perquè hi ha com uns monogràfics, hi ha uns temes que els encanten, no? I el cas d'Egipte és un d'ells. I, per tant, vull pensar que l'aventura, com tantes altres, tindrà un cert èxit, eh? Sí, sí.
29 de maig, 6:15 de la tarda, aquesta presentació del fullet Oriol i la catifa màgica a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní. Estarem pendents d'aquesta cita que abans ho deia, sempre és molt ben acollida pels més petits. He tingut l'oportunitat d'assistir a alguna d'aquestes cites i sempre hi ha aquell nen que dius... Aquest s'ha llegit tots els llibres.
Sí, sí que és cert. I a més, com que la biblioteca té l'avantatge que gaudeix de tota la col·lecció, la mainada, doncs, a part de que puguin, evidentment, adquirir-lo, poden agafar-lo en préstec i em consta que el fullet és un personatge estimat i, evidentment, aquí a la vila, especialment estimat.
Doncs, Òscar, ho deixem aquí convidant, òbviament, els nostres oients a que es passin per la Bíblia, sobretot si tenen petits a casa, que serà una cita única. Que vagi molt i molt bé.
Moltes gràcies, Eli, moltes gràcies.
Bon dia, són 10:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Detingut a Sant Sadurní un home que transportava 130 quilos de droga amagada en un camió.
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 44 anys que transportava 130 quilos de substàncies estupefaents per l'autopista AP7 en un operatiu policial dut a terme a Sant Sadurní. Els fets van tenir lloc durant un control preventiu de seguretat ciutadana quan els agents van aturar un camió sospitós. En inspeccionar la càrrega van descobrir 97 quilograms de capdells de marihuana i 33 quilograms de haixix ocults entre les mercaderies. La droga està valorada en uns 240.000 euros al mercat il·legal. La unitat d'investigació de la comissaria de Vilafranca s'ha fet càrrec del cas en una actuació que també ha comptat amb el suport de la unitat canina dels Mossos d'Esquadra. Passa endavant pel projecte d'un nou carrer que comunicarà Calafell i Cunit a la part de muntanya. El ple de l'Ajuntament de Calafell ha aprovat inicialment la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal per transformar en espai viari una parcel·la que fins ara estava qualificada per habitatges unifamiliars. És un tràmit imprescindible per poder executar l'obra. El nou vial connectarà l'Avinguda de Santa Maria de Montserrat, asseguda a dalt de Calafell, i el carrer de Crisantem, a l'urbanització als jardins de Cunit. D'aquesta forma, els dos municipis guanyen connectivitat, aconsegueixen noves sortides d'emergència en cas d'incendi forestal i obtenen alternatives per accedir a les vies principals, tant locals com comarcals i nacionals. Vilafranca acull aquest dissabte la primera mostra intercultural de construccions humanes. Aquesta mostra, que està organitzada pel Consell de Castells i el Servei de Cultura de l'Ajuntament, té per objectiu donar a conèixer altres formes de construccions humanes que es practiquen en altres poblacions. La mostra tindrà un vessant científic i una vessant festiva. La part científica es desenvoluparà des de les 10 del matí a la sala d'actes de l'Escorxador. Comptarà amb una ponència de Miquel Aramburu, reconegut folclorista i investigador del patrimoni etnomusical i coreogràfic basc, que tractarà sobre els diferents elements que formen part del paloteado, entre ells els petits castells que es fan en diferents pobles d'Euskal Herria. A continuació hi haurà una taula rodona on hi participaran Jordi Bertran, Eloi Miralles i el mateix Miquel Aramburu, conduïda pel periodista casteller Toni Comas. A la tarda es realitzarà la part festiva. A 6:15 de la tarda, des de la plaça Jaume I, els Falcons de Vilafranca acompanyaran en Cercavila el Grupo de Danzas Villa de Briones, els Danzadores de San Asensio i els Danzaires de Duguna i Iruñeco Danzariac, fins a la plaça de la Vila. Allà, les quatre formacions desenvoluparan les seves danses i figures. En el cas dels grups de La Rioja i Navarra, acabaran la seva actuació amb la Danza del Castillo, petita construcció de tres pisos. A continuació, les colles dels castellers i xicots de Vilafranca iniciaran la seva actuació, que s'executarà seguint el model de diada a l'antiga, amb tres construccions i pilar. El pilar de comiat es realitzarà conjuntament amb la Danza del Castillo, de les tres agrupacions foranes i un pilar dels Falcons de Vilafranca. Per finalitzar, la Moixiganga de Vilafranca representarà els seus quadres de representació de la Passió de Crist. En el marc del mes de la gent gran, des de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues s'organitza aquest dimecres una visita a Fira Gran, al Saló de la Gent Gran de Catalunya, que se celebra de dimecres a divendres a la Farga de l'Hospitalet, el dimecres 7 de maig. La sortida serà a 9:15 del matí des de l'Era del Cafè i l'endemà dijous, també des de dins del mes de la gent gran, tindrà lloc el taller de bijuteria amb pell. Serà a 6:15 de la tarda al casal de la gent gran de Sant Cugat. La setmana que ve les activitats continuen amb una xerrada sobre la incontinència urinària el dijous 15 de maig i un dinar de germanor diumenge dia 18.
Penedès en xarxa.
Són 9:45 i 5 minuts.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Divendres passat era 2 de maig, Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar. Des del Penedès en Xarxa ens volem sumar a les iniciatives per combatre aquesta xacra, aportant el nostre gra de sorra. Per això avui dediquem el tema de la setmana a aquesta problemàtica. Volem recollir diverses veus que ens puguin ajudar a prevenir, detectar i, en cas de produir-se, afrontar l'assetjament escolar. La primera convidada és la psicòloga Susana Arias, que ja ens espera a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez.
Divendres passat se celebrava el Dia Internacional contra el Bullying i nosaltres avui volem posar aquest tema sobre la taula i per això, en primer lloc, hem convidat, com comentaves fa un moment, la psicòloga sanitària i directora de Guia i Educa, Susana Arias. Molt bon dia, com estem?
Bon dia, molt bé.
Parlem del bullying. Abans, fora de micros, dèiem que és un bon meló, és un tema que té tela.
Sí, sí, sí.
I que, malauradament, de fet, al ser divendres aquest dia internacional sortien moltíssimes dades aquí a Catalunya, més o menys es parlaven de més de 1.300 casos de bullying. Déu-n'hi-do, i amb uns números que, malauradament, Susana, any rere any,
creixen molt, amb un bueno, exponencialment, és molt gran. Però això em fa pensar, per una part, és realment s'estan multiplicant tant els casos de bullying o realment és que estem més preparats per detectar-ho? No? Vull dir, no hem de ser tan negatius. Ara potser és que també estem més sensibilitzats. Llavors, bueno, saps que, ja que no m'agrada ser tan negativa. Tot i que les dades no són gens bones, mirem una mica d'aquesta manera. Potser sí que és veritat que augmenta, però també tenim una cosa positiva i és que estem més sensibilitzats per detectar-ho.
Estem més preparats, també. S'està fent moltíssima feina, s'està fent bona feina, sobretot als centres escolars, com sempre. Òbviament, falta molt camí per recórrer,
molt, sí,
però
sí,
mica
sí.
En mica es va fent aquesta feina. Es van posant...
Bueno, costa molt, eh? Costa molt. Sí que és veritat que des dels últims anys que hi havia com una negació molt gran per part de les escoles, ara no hi ha aquesta negació, sinó que accepten més que sí, que hi ha casos de bullying. Jo crec que era una mica que no es volia reconèixer els casos de bullying a les escoles perquè era com que penalitzaven aquestes escoles, no? Una mica la societat. I ara el que volem fer o que es vegi d'una altra manera, que és a dir, quan hi ha casos com aquest, el que hem de fer és donar més recursos a aquestes escoles per ajudar, no? Llavors, no penalitzar-les, no dir, no, aquesta escola és dolenta, no? Perquè, evidentment, bullying hi ha a tot arreu, per desgràcia, no? Llavors, una escola que diu, sí senyors, tenim bullying i necessitem ajuda, doncs aquella és l'escola que tirarà endavant.
De fet, la valentia aquesta de dir, tenim un problema, que algú ens ajudi a solventar, no?, a aquest problema. Diferents casos de bullying. Segurament, si fa 20 anys parlàvem de bullying, que també existia, parlàvem de bullying al centre, no?, de manera física. Ara, malauradament, una part importantíssima del bullying es fa online, i aquesta és molt difícil de tractar.
Clar, és que abans la cosa era que un nen anava a l'escola i durant aquelles hores potser patia assetjament. Però era un assetjament molt més diferent. Pensa que ara amb les xarxes socials, és el que parlava moltes vegades, no?, que tenen accés a les xarxes socials molt abans, que l'haurien de tenir realment, llavors quan aquell nen va a l'escola es ficaran amb ell i amb tota la seva família, per exemple, perquè els segueixen a tota la xarxa, saben el que fa la seva germana, saben el que fa el seu pare, saben el que fa la seva mare, saben el que ha fet el cap de setmana. Després no podrà desconnectar. Quan surti de l'escola i marxi cap a casa seva, aquell nen continuarà rebent missatges en forma d'emoticonos o whatsapps desagradables, no? I, bueno, parlava amb una companya l'altre dia de la sèrie Adolescència, que s'ha posat tan de moda, no? Bueno, pues, com un cas de bullying pot arribar a acabar pues, amb un crim, no? Llavors, la meva amiga psicòloga i jo, que portem molts anys amb trauma, em deia, saps què passa, Susana? Que és que jo he vist la sèrie i a mi què vols que et digui? Ni fu ni fa. I jo li deia, ja, és que a mi m'ha passat el mateix. I tothom s'ha quedat esgarrifat. Però és que, clar, són coses que nosaltres estem veient cada dia. A nosaltres no ens ha estranyat que això pugui arribar a passar, perquè estem veient què és el que està passant cada dia. Llavors, els nens estan tan fora de la realitat que el seu món és les xarxes i és un món irreal, i nosaltres, com a pares, estem tan fora d'aquest món dels nens que no ens estem enterant del que està passant. Llavors, bueno, doncs tornem a lo de sempre. Necessitem comunicar-nos amb els nens, necessitem controlar les xarxes socials, necessitem controlar l'accés als mòbils, a internet. Però, bueno, és el que dèiem, no? Abans eren aquelles 6 hores que el nen estava a l'escola, que ho estava passant malament, potser sortia, anava al parc i tenia un grup d'amics que podien contenir totes aquelles emocions, i el nen al cap de setmana sortia amb els seus amics del parc i estava molt bé, però ara és un assetjament 24 hores, 7 dies a la setmana.
Justament tenia això al cap, aquest assetjament 24-7, aquest no poder deixar mai, inclús canviar de centre, que abans era el recurs fàcil entre cometes, perquè és complicat canviar de centre pels xavals també, canviaven de centre i allò s'acabava, ara no. Ara és que moltes vegades canvia de centre i encara és pitjor de vegades.
Clar, perquè quan canvien de centre, el que veiem és que els centres on van probablement són de la mateixa població. Llavors, aquells nens que els hi feien bullying tenen un grup de WhatsApp que coneixen els altres nens de l'escola i quan arriba la víctima a la nova escola, era la víctima de bullying. Llavors, segurament es trobarà en un ambient força hostil, perquè si els assetjadors tenen amics dintre de l'escola, els assetjadors han passat per un procés on la seva família s'enteran, han tingut càstigs i parlen molt malament d'aquest nen que ara està en una altra escola. Llavors, no el rebran amb molta alegria, evidentment. I és molt difícil que no se n'enterin que aquest nen ha canviat d'escola per un tema de bullying. I fixa't, no?, que tornem a... Ostres, és la víctima qui ha de canviar tota la seva vida per alguna cosa que no té res a veure amb ella.
Susana, i davant d'això, una mica, què? A nivell dels propis xavals, els que acompanyen, perquè al final no tenim un assetjador i un assetjat. Normalment tenim un assetjat i un grup d'assetjadors i un grup que s'assuma perquè no els assetgin amb ells mateixos.
Exacte.
Que això...
Exacte. L'assetjador... Treballar sobre l'assetjador és molt difícil. Però treballar sobre tot el grup d'observadors és molt més fàcil. Llavors és el que estem intentant canviar. Evitar que existeixi aquest assetjador serà molt difícil, perquè sempre hi ha un nen amb una problemàtica molt gran a casa o fora, familiar, que té aquesta manera de portar els seus sentiments, que és contra un altre nen. Però el que sí podem canviar, i el que sí és el que està funcionant, són treballar sobre tots aquests observadors. Que els observadors tinguin veu i diguin, no, fins aquí, però què estàs dient? Què estàs fent? Jo no et segueixo, no? I són aquests seguidors, quan diuen fins aquí, que aquest assetjador deixa d'assetjar, no? Llavors, el que està funcionant molt bé, sobretot, és... Jo encoratjo els pares que truquin als Mossos, que parlin amb ells. Hi ha un munt de telèfons d'ajuda contra el bullying. Tenim a Catalunya, tenim a nivell estatal. Aquests telèfons t'assessoren legalment, assessoren psicològicament, però sobretot el que fan és donar avís a l'escola. Fan com d'intermediari entre la víctima i l'escola. Enviar recursos, com poden ser els Mossos d'Esquadra, que van a fer xerrades, tallers, i aquestes xerrades i tallers els fan sobre què? Sobre aquests nens que són els observadors, de dir, nens, heu de parlar, no us heu de callar, no? Perquè és això, o sigui, l'assetjador no continuarà si no té un grup darrere que continuï aplaudint aquesta conducta.
Susana, abans d'acomiadar-nos, perquè podríem estar parlant moltíssim,
hores.
Perquè és un meló gegant, el bullying. No sé si t'agradaria apuntar alguna coseta més així, format ràpid, abans de...
Bueno, m'agradaria comentar sobretot als pares que hem d'estar molt atents als nostres fills, i estar molt atents no significa preguntar constantment, perquè, evidentment, els nens et diran que no. M'agradaria que dir-los que sopin amb els seus fills, que és una estona molt maca per xerrar de com ha anat el dia, per detectar cosetes, que juguin a jocs de taula de tant en tant, que vegin una pel·li amb ells, que estiguin disponibles, perquè crec que ens hem convertit en una societat de cases buides, no? Que tant els pares com els nens fan tantes coses que no ens avorrim junts. I és en aquestes estones d'avorriment que pots detectar certes coses. Després, que no es prenguin... que no normalitzin. L'adult no ha de normalitzar aquestes situacions. És que a la meva època ja passava, i no ha passat res. Sí, sí, ha passat. Hem normalitzat l'assetjament, no? Llavors, que ens ho prenguem en sèrio, que escoltem, que moltes vegades diem, no ha sigut per tant. Bueno, no ha sigut per tant per tu, que ets un adult i tens molts recursos. Per aquest nen, sí, l'està afectant. Ajudem-lo. Ens hem de prendre les coses en sèrio i hem de... prendre'ns en sèrio, sobretot, les emocions dels nostres fills. Perquè si jo li dic que això no és important, acabarà aprenent que les seves emocions, per mi, no són importants. I jo sóc la persona amb qui ha de tenir aquesta confiança.
Em sembla la millor manera d'acabar, Susana, amb aquest missatge als pares. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres parlant del bullying. I fins la propera.
A Ràdio Vilafranca ens acompanya una representant de l'Associació Vilafranquina per prevenir l'assetjament en edat escolar, Som Perú, que compta amb poc més d'un any de vida. Maite Colomer, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Us presentàveu en societat el febrer de l'any passat i una de les coses que dèieu i que continueu repetint és que voleu ser una corda on agafar-se. És una imatge que m'agrada molt. Un aliat per a aquestes famílies amb fills que pateixen bullying. Ha estat així? Quin balanç feu d'aquest any i escaig?
Hola, moltes gràcies per tenir-nos aquí avui. Doncs sí, fa un any, poc més d'un any, que estem legalitzats com a entitat, i durant aquest any un dels objectius que teníem nosaltres, com tu bé dius, era donar recolzament i assessorament a les famílies de nens que han patit assetjament en edat escolar. Perquè vam veure que aquest era un buit, que aquest espai no existia aquí, almenys en la nostra zona. Nosaltres, la nostra idea inicial era fer grups de recolzament mutu on les famílies es poguessin trobar, dirigits per una persona, per un de nosaltres, però on ells poguessin intercanviar experiències, preocupacions, possibles recursos. Muntar un grup, de moment, no ens ha estat possible, perquè tota la gent que ha contactat amb nosaltres el que ens demana és recolzament individual. Ens demana poder-nos trucar per telèfon, explicar-nos el que els hi passa, que nosaltres els hi diem que això passa moltes vegades, que no són els únics, que no estan sols, i els assessorem en el que nosaltres bonament podem i coneixem per altres experiències similars. I tot i que formar un grup no ens ha estat possible, perquè amb els pares encara els hi costa relacionar-se i parlar amb altra gent d'aquest tema, doncs sí que pensem que és molt beneficiós, doncs, que, no sé, unes 13 famílies ens han trucat ja, i penso que cada vegada seran més, eh? I penso que això, doncs, ja per elles ja els ha estat útil. Ells haurien de dir-ho elles, però nosaltres pensem que aquesta és una bona funció que també hem de tenir.
Heu contactat també amb els esplais, amb el CAU, heu estat en alguns centres escolars. Com ha anat?
Sí, bueno, inicialment l'any passat, ja per donar-nos a conèixer, el dia 2 de maig, que és el Dia Internacional contra l'Assetjament en Edat Escolar, vam organitzar una trobada amb tots els espais de Vilafranca, esplais, CAU, GEP, amb tots ells, que ens van ajudar ells a organitzar-ho, i penso que va ser molt bonica. Va ser una manera també de donar-nos a conèixer a tots ells. Llavors també hem anat contactant amb instituts i amb alguna escola per donar-nos a conèixer, perquè sàpiguen que hi som, i per si mai necessiten que fem alguna xerrada explicant el que nosaltres coneixem sobre aquest tema, doncs que comptin amb nosaltres. També a través de l'Ajuntament vam organitzar una xerrada amb monitors esportius, a través de l'Ajuntament i el Consell Esportiu, que penso que va ser molt útil, perquè ens va ajudar a donar-se a conèixer que nosaltres pensem, creiem molt en la prevenció, i que una de les maneres de prevenir és que la gent que està en contacte amb joves, amb infants, bé siguin mestres, monitors, entrenadors, tota aquesta gent sigui capaç d'observar, de mirar i de ser conscient dels petits canvis que hi pugui haver que a la llarga poden portar un assetjament. Si podem aconseguir que coneguin quins són aquests canvis,
aquests
que han d'observar,
petits,
i que facin ells d'observadors crítics, que això és difícil, però que amb ells els és més fàcil perquè estan en contacte directe, doncs els serà fàcil de prevenir aquest possible, aquest assetjament que existeix molt lleument, que es pot solucionar en aquells moments, però que si ho deixen, si deixen que es vagi fent gran, allò ja serà molt difícil i no estarà en les seves mans ni en les nostres a solucionar-ho.
Quan una família intueix o sap del cert que el seu fill o la seva filla pateix bullying i es posa en contacte amb vosaltres, què recomaneu? Quin és l'ABC?
Normalment, quan una família es posa en contacte amb nosaltres, el cas ja és bastant greu. Llavors, el que recomanem és, en primer lloc, que es posi en contacte amb el professor o amb el director de l'escola on s'ha produït. En principi, han de buscar una solució conjunta. Bé sigui, si poden fer alguna cosa per aïllar o per conèixer exactament què és el que s'ha produït, i després, en molts casos, doncs, s'ha d'acabar canviant el nen d'aula o els assetjadors d'aula. Però, bàsicament, en primer lloc, això, que es posi en contacte amb el director i amb el mestre d'on s'ha produït. En principi, les escoles i instituts tenen ja un protocol d'actuació, que és un protocol que la Generalitat va fer un protocol que l'ha canviat recentment, perquè ha fet el protocol que hi ha ara, que existeix, és sobre el tot tipus de violències, no sobre l'assetjament escolar, i el que haurien de fer és activar aquest protocol, les escoles i instituts. Haurien d'activar aquest protocol per identificar exactament què és el que passa, analitzant totes les situacions i totes les persones que estan involucrades i intentar posar solucions en aquest tema. Nosaltres intentem que això se solucioni d'aquesta manera.
I a banda de solucionar aquest assetjament dins l'aula, dins el centre escolar, altres eines, altres elements calen, ajuda psicològica, denunciar, cal denunciar, què recomaneu?
Denunciar és complicat,
sí?
Perquè sí, tot i que nosaltres ho recomanem també, quan és un cas molt greu, recomanem que es denunciï, però si es pot solucionar sense una denúncia, doncs gairebé millor. Tot i així, quan ja s'ha produït assetjament, la persona que l'ha patit, el nen, necessitarà recolzament psicològic. És imprescindible. És l'única manera de que se puguin sortir. Perquè quan es produeix un assetjament, minva l'autoestima, queda molt afectada. Amb un nen les relacions socials és el més important, els amics, els companys, i es queda sense relacions socials. Moltes vegades el primer que se n'adonen els pares és que està a casa i no vol sortir. Baixa el rendiment escolar en picat, no vol anar a l'escola, no vol anar a l'institut. Aquests són els símptomes que se n'adonen els pares.
Fer encendre les alarmes a casa.
Sí, però és que clar, quan s'han encès aquestes alarmes ja el cas és bastant greu. Per això que nosaltres pensem que la millor manera seria identificar-ho per part d'aquestes persones que estan en contacte amb els nens tanta estona, que estan en contacte amb els nens no individuals, sinó amb les relacions en el grup. No? Veuen si un nen quan està al vestidor es canvia sol amb una punta i els altres no, estan tots junts. Veuen si un nen es queda sol al pati i els altres no. O veuen que a un nen li desapareixen coses, vull dir, tot de cop no té l'estuig, li ha desaparegut l'estuig. Doncs qui se n'adona abans, penso que són la gent que estan en contacte amb ells durant bastantes hores. I els pares, quan se n'adonen, doncs moltes vegades ja és tard. Sí que, com deia ara la psicòloga, és molt important aquests espais de parlar de entre confiança. Pares i fills, de comunicació. Estem totalment d'acord amb tot el que deia ella, que la comunicació s'ha anat perdent, que cada vegada els mòbils en aquest sentit han fet molt de mal i que es necessiten aquests espais, que és molt important doncs, que si amb l'infant li agrada fer algun tipus d'activitat, algun tipus d'esport, doncs, que els pares puguin anar amb ell a veure algun partit d'aquell esport i en aquells moments en què comparteixen activitats conjuntes serà més fàcil que el fill parli amb els pares i si acostumen els pares a establir una comunicació, si s'han acostumat a tenir-la establerta, els serà més fàcil també d'identificar aquests casos.
Pel que dius, per tant, el focus cal posar-lo en la formació d'aquestes persones que poden veure aquest assetjament, ja sigui monitors, professorat, i en la prevenció.
En la prevenció, evidentment en la prevenció, perquè com comentava abans, quan ja s'ha produït, quan el cas és molt greu, ja és molt difícil de solucionar, perquè les petjades que deixen la persona que l'ha patit són molt greus i duren molts anys. Nosaltres ens ha vingut gent molt gran, quan aquest dissabte teníem la parada o en altres ocasions, explicant-nos, sí, perquè jo quan era petit ho vaig patir molt i se'n recorden i encara ho pateixen ara. I gent de 40, 40, 50 anys que ho van patir quan en tenien 10 i encara ploren quan t'ho expliquen. Vull dir que l'empremta que deixa és molt greu. Que si que les persones que tenen rol d'assetjador fossin conscients de la gravetat, doncs no suposo que s'ho pensarien abans. I, evidentment, pensem que la formació és molt important, que els mestres ja estan formats, estan aclaparats d'informació, tenen massa feina, masses coses a fer, però sí que és important doncs, que intentin fer aquesta mirada crítica a la situació.
Estem acabant ja. La intenció vostra és, des de Vilafranca, treballar per la Vegueria Penedès. Com poden contactar amb vosaltres? On us trobaran? Què oferiu exactament?
Sí, dius, està acabant i se m'ha fet el temps molt curt.
Això és fantàstic.
Sí, no. Mira, a nosaltres ens poden trucar, perquè tenim un telèfon, que és 671-98-47-12, 671-98-47-12, i també un correu electrònic, que és somper1, tot amb lletres, @gmail.com. Evidentment, es poden posar en contacte amb nosaltres a qualsevol moment del dia, a l'hora que vulguin. Llavors, també volia comentar que la Generalitat de Catalunya... Ja s'acaba, eh?
Sí.
Que hi ha una entitat que es diu USAP, que, muntada per la Generalitat de Catalunya, que també atén tots aquests casos, que funciona i hi ha un telèfon que es pot trobar a internet.
Moltes gràcies, Maite Colomer, per haver-nos acompanyat avui i felicitats per la feina.
Moltes gràcies a tu.